A Cadena Pirenaica comença La Tertúlia. Presenta Enric Fontbernat.
Bon dia, benvinguts en aquest dimarts per La Tertúlia. Avui tinc dos convidats que indirectament, doncs, per el que és Andorra, que és un món petit, tenien relacions entre germans i empreses i tal i qual. Joan Ramon Sánchez, benvingut.
Moltes gràcies. I, bueno, per invitar-me i, sobretot, aquí, el que faci falta.
Per fer-te companyia al nostre Trotamons, per dir-ho així, jo t'anomenaré Tintín, al final. O sigui, vinga, Omar El Bashiri, benvingut.
Bon dia, Enric.
Bueno, sé que dones més voltes que una baldufa. Ara, sense entrar dintre la indiscreció, has estat als Estats Units, recentment.
Sí, és la passada.
Ostres, com està el país? Perquè entre els que opinen d'una manera i els que opinen d'una altra, aquí és millor que l'acord d'associació a nivell de divisió de les persones.
Sempre penso que és tot mentida. Allà la vida és totalment diferent. És un país on no hi ha quasi racisme, la gent viu molt bé, molt tranquil·la, hi ha pau, i fora veus tot el contrari. Que sí, que sí, molt de neu. Neu, res. Atlanta, cap gota de neu. Res, cap problema. L'avió, genial. La policia aduana, fantàstica. És algo tremendo, és tot a l'inversa.
Bueno, això és perquè no entrarem en detalls personals, però tu t'has presentat allà amb l'uniforme i t'escolta, aquest és un company i endavant tu.
No. Ho penso igual, és un país genial que s'ha d'anar de tant en tant. Són gent molt optimista. Sempre diuen que tinguis un bon dia. Diuen, have a good day. Sempre t'ho diuen això. Això és genial, no?
Bueno, el que dius tu potser depèn dels estats, perquè, aviam, no podem negar que han matat a drets dues persones a la policia d'immigració a Minnesota.
Conec quasi tots, la majoria. És un país que vaig molt sovint. I sigui des de Califòrnia a Texas, que és molt diferent, la gent és simpatiquíssima. Un país molt segur, molt... No, genial, tot.
Bueno, de contrastes, podríem dir.
Sí, just, de contrastes.
T'encanta.
Sí, me fascina aquell país.
Molt bé. No, sí, a veure, és com tot. Una cosa és el que ens passa en els mitjans.
Ah, també t'he dit que ara la pobra gent viu una superinflació. Tot és caríssim. Un cafè, el cafè més barat, $3. Que abans era 1,5. Fa només 2 anys va dir 1,5. Ara val 3. Pobre gent, eh? Els lloguers pels núvols. Pitjor que Andorra. Pobre gent.
És difícil, eh?
No, ho estan, eh? Mira, hi ha un sou normal, la botiga, te'n vas al mes a un sou de $2,000. Un lloguer val 2,100. Com fas?
No, impossible.
Impossible. La gent viu com aquí, en joguen habitacions, o pitjor, llits.
Déu-n'hi-do.
Està fatal la cosa, eh? Està fatal. La inflació.
Que a nivell de societat, tornem això, si fas i t'agrada una mica la història, pues, després, sobretot a la zona d'aquí, a la zona del país del costat, a la postguerra, que es va passar molt malament, jo me'n recordo, aquí a Andorra, gent treballadora que tenia pensions, i llavors al pis pues, tenien habitacions jugades, li feien el dinar i tot això. Però tot això, realment, crec que el que ens està passant ara és fer un pas enrere.
Crec que sí.
És fer un pas enrere. Vull dir, la societat hauria d'estar treballant, visquent i estant relaxats i tal. I la veritat és que els últims anys no ho tenim clar.
És un problema global, eh? És una passada. Vaig, un basi, tu trobes gent que viu en apartaments on hi ha habitacions. Però aquí a Xina és algo increïble.
Sí, però és igual, es tira un pas enrere.
Sí, totalment cert.
A nivell social...
No, sí, que sigui amb tu, que és molt curiós, que sigui global, saps? És molt curiós.
Del que dius tu, Joan Ramon, és cert que és una paradoxa, perquè et dius, aviam, la societat evoluciona per anar millor, teòricament, i aquí l'efecte és l'inversa, o sigui que anem a pitjor.
No, l'efecte i, bueno, la situació, la realitat, el que vius cada dia, el que parla la gent, el que...
Sí. Té una època on la gent guanya molts diners, però està la vida tan cara que no arriba. Que això es diu ser pobre de manera relativa. Què vol dir? Que guanyar un sou dins de la mitjana social, però tot així no arriba a passar el mes. Dius, ostres, tinc un bon sou, però soc pobre. No ho entenc.
Són els nous esclaus.
Sí, opino igual. És una passada, eh? Dius, uau. Dius, em guanyo bé la vida, però tot així no arribo a passar el mes. I fa res, és frustrant. Que dius, tinc un bon sou, però no arribo a passar el mes. Dius, com pot ser?
Uf. Bo, és complicat. Suposo que Tot això haurà sigut una estratègia a nivell mundial de fa uns anys i tota una sèrie de personatges que, clar, aquest 1%, no?, que diuen que cada vegada són més rics i que cada vegada, doncs, volen més, no sé, vull dir, una persona quan arriba a tindre, doncs, no sé, les necessitats normals solucionades, perquè vol més diners, perquè vol ser més ric.
A França ja comencen fa 2 anys, els jubilats tornen a treballar. Per la pensió, ara no arriba pel lloguer.
No, no, clar.
Llavors s'ha de treballar. Qui té pis bé, però qui està de lloguer, torna a treballar. Pobre gent, què passava amb tants anys, torna a treballar.
No sé, s'haurà de fer una reflexió global.
Sí. Sí,
dels que dius global i quedant per al territori del Principat, bé, deien que el preu del pis s'enfilava un 8,3% el 2025, estàvem al voltant dels 4.547 euros en 30. Deixem els 30 de cantó.
El metre quadrat de mitja.
El metre quadrat de mitja, escaldes per als 6.000, o sigui que dius...
Però, en camp, l'any 2019, està el pis, el metre, a 5.000 euros. Està pitjor que ara. Jo, el pis me l'has comprat l'any 2023. He estat 10 anys buscant un pis, però estaven caríssims abans. L'any 2015 era impossible posar un pis, però era caríssim.
El 2008 ho tenies millor.
Bueno, el 2008 és quan la bombolla del 2002 al 2006 es va parar, el 2006-2007 es va més o menys mantenir i a partir del 2008 el sector va caure, però sí. Va caure en picat.
Ja ho sé.
I va caure de tal manera que perquè el sector tornés a revifar van passar 10 anys.
Justos.
10 anys. Aquest país, jo, pues, bueno, fa 40 anys que estic al sector, ¿vale? I aquest país cada 10 anys al sector immobiliari tenies una pujada i una baixada. Era per saber quan estava de baixada
sí,
per poder tirar, pues, fer un projecte i tirar-lo endavant. Però lo del 2008 fins al 2018-19, aquest sector no es va bellugar. Ningú va fer projectes, ningú va fer promocions i llavors, clar, tot això va portar que amb tota aquesta dècada i amb el canvi que van fer a nivell del tema fiscal, perquè els veïns poguessin venir i donar-se d'alta i tal, això ha portat una especulació bestial, però ha sigut bestial. Estem al 2026 i no paren de pujar els preus.
Però sí, estic amb tu, però a banda del lloguer, que és un tema escandalós, el preu de compra era més car l'any 2017 que ara. Tu ara ves a una agència de pisos i mira el preu de banys. Era més car que ara. El metre 6.000 en camp. Andorra està en 6.000 i pico. Era
no, sí,
més
sí.
Car que ara, pensava que això no se'n recorde.
El que feia promocions, i feia promocions en capital propi per diversificar, doncs, les inversions i tal, si no tenia un finançament, automàticament, doncs, podien dir, escolta, el cost que he tingut ha sigut aquest. I aquest cost, si no tinc ningú que m'apreti, jo el mantinc. ¿Vale? Però el que feia projectes amb finançament, que tenies a darrere la pressió del tema del finançament i del tema de la banca i tal, es veia obligat a fer negociacions i a baixar. El 2006 es van aprovar els plans d'urbanisme. Què va passar? Pues va passar que a partir d'aquí el tema dels terrenys, la gent abans, si tu tenies un terreny, en funció de la normativa del comú, podies portar els serveis i edificar. Des que es va fer la llei, automàticament tot això es va bloquejar. I què va passar? Pues que els terrenys que estaven consolidats per poder promoure eren caríssims. Per què? Perquè hi havia pocs. Tot el més va entrar en plans d'urbanisme. Llavors, clar, si tu feies una inversió en aquella època amb un terreny que poguessis fer promoció, automàticament el cost de repercussió del metre quadrat era molt car.
Vale, és que vale per això. Vale, veus?
Més o menys, eh?
Però que opinem igual, que va ser més car que ara la compra. El lloguer és escandalós, però la compra va ser millor que ara. Pitjor que ara.
D'això, clar, malauradament en recau una altra cosa, que les ajudes també, doncs, per les prestacions de solidaritat augmenten un 14,6% i ja són quasi 400 beneficiaris. O sigui que una cosa, diguem, malauradament desencadena una altra.
Sí, aquí has de mirar que el govern recaba diners via impostos, però torna a gastar via ajudes. Llavors no t'he sentit, ja. Ja ho sé.
Bueno, hi ha coses que tot el que sigui apoyar, sobretot el jovent, que és el que potser el té més delicat, tot aquest sector, crec que és positiu.
Jo, en el cas jovent, ajudaria el de a partir de 40 anys, que té pitjor. El jovent creu que la vida. Pots estar 40 anys, que pots estar al país 30 treballant, i dius, ostres, tinc 40 anys, m'acabo de separar, ara què faig jo? Aquí? Que hi ha molts, saco? Aquí està passant els seus amics encara.
No, no et pots separar.
És inviable.
No, no és inviable. No pots.
Sí. Sí, és cert. Totalment cert. Per això hem d'ajudar aquesta part de la població, que està molt fotuda.
No, però bueno, és que si et fixes una mica, el jovent està fotut. L'edat mitjana també ho tenim malament. Però és que la gent gran, els que estan jubilats, molts jubilats han de marxar del país perquè amb el que cobren de pensió és impossible viure.
Aquest efecte que estàs dient està passant a Suïssa. Hi ha molts suïs, d'origen espanyol o portugués francès, que ha de tornar al seu país a viure. Perquè Suïssa no pot estar amb la pensió que té. Encara que siguin de 2.000 al mes, francs, suïssos, no arriba. Ha de marxar a Espanya a viure. Sí.
Però això el que té una segona
opció,
com aquesta.
Parlo.
Els del país, els andorrans, què fan?
No, res. Aquí és un problema. No estic parlant d'això, és un problema que està... Sí,
sí, aquí és hi ha un problema estructural. Per dir-ho d'aquesta manera, dius, bueno, la gent gran del país, el que deies tu molt bé, Joan Ramon...
De marxar, dius, és que no poden viure.
Bueno, però marxes on? O sigui, tens que ser desarrelat del teu país per tenir, doncs, una jubilació, diguem, correcta.
No, no, per poder viure. Senzillament. A veure, molta gent gran té la família, tenen els fills, tenen, vull dir, tota una sèrie de components que poden compartir, doncs, la vivenda amb algun dels fills i poden fer una sèrie de coses. Però realment la jubilació, pensa que a Espanya està pujant el salari mínim a un punt, com que hi ha 14 pagues, que està el mateix que tenim nosaltres.
500, sí, està
aquí. I sempre havíem tingut molt diferencial.
Sí.
Sempre. Canvi ara, escolta, a baix estan donant, intentant donar millores perquè la gent gran pugui viure.
A Espanya això són total fa cada mes 1.250 euros.
Sí, però 14 pagues.
No, 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 14...
Dins amb les 14.
Sí, amb 14.
Pràcticament estem amb 1.500 i alguna cosa que tenim. Doncs automàticament què passa? Doncs bueno, que realment els països del costat se'ns estan igualant sense que aquesta diferència a nivell de lo que és la població es pugui detectar.
Aquí hi ha un problema ara, que ara jo penso que anem cap als Estats Units, un país ric però amb gent pobra. És un país milionari, Andorra, que ho és, però amb gent no tan rica.
Bueno, són les diferències sempre que hi ha, diguem, dintre d'una societat, però que malauradament l'imatge que té Andorra, potser cap a l'exterior diguem, excursionistes o turistes que venen, com diuen molts algun, aquí lliguem els gossos amb llangonisses, per dir-ho així, però la realitat de la vida de la societat o d'una gran part de la societat no és així.
Tu te vas a Andorra a un pàrquing que sigui, veus bons cotxes a parques d'allà.
Sí, clar.
Dius, com pot ser? És que no s'entén. I sempre penso, és incoherent el que es viu aquí al país amb el que es veu. No quadra.
No, no, no.
Veus cada cotxes, Audi, Golf, els diners.
A partir del 2007-2008, amb la crisi mundial, crec que es va fer una reflexió i es va anar en contra de lo que és la classe mitjana. I llavors s'ha intentat o s'està intentant treure la classe mitjana. Els rics, molt rics, i els altres, cap a darrere. Una miqueta, la sensació que et dona el món...
Estorba. Perquè la classe mitjana es va crear quan va acabar la Segona Guerra Mundial, que era per pujar als països. Com ja estan amunt, ara estorbem. Vinga, va, fora, nois. Us eliminem.
Fa pocs dies vas publicar un article que es deia La llei del gel.
Sí.
Arran d'això, dona a pensar que potser hi ha una part, no diem de la classe política, però d'alguns, que dius, bueno, no miro el problema, s'arreglarà sol i que s'ho facin.
Sí, sí, seria algo així.
Bueno, la vida i el món sí que, quan hi ha problemes d'aquest tipus, per sort, el món continua, la vida continua i les coses es van arreglant. El que passa és que quan estàs a la situació, que és el que per dir alguna cosa tenim nosaltres ara, és lo delicat. És lo delicat. Llavors, clar, si nosaltres tenim una població de 90.000 habitants, més o menys, crec que seria bastant més senzill poder solventar aquests problemes. Crec, i no soc polític.
Jo penso que sí, a ser tan pocs no costa molt.
Crec que seria més voluntat de poder trobar solucions que fossin efectives, que no... moltes vegades el que s'està fent, i no és una crítica, jo crec que el govern està fent els esforços que consideren i tal, però realment falta algo més. S'hauria de mirar de que la classe mitjana pogués estar més, si tu vols, còmoda dins el país.
Del que diu Joan Ramon, em recorda un sketch d'un malaurat humorista francès, que era el Coluche, que deia als polítics, digueu-nos el que us fa falta i us explicarem com en podeu prescindir.
Ja, sí, sí. A l'inversa. Vinga.
Malauradament, per el que defineixi una miqueta, a vegades el missatge que no dona tota la classe política, però potser alguns, en la resposta, no?, a certes problemàtiques, es diu, bueno, és així i aviam com ho fem perquè no, ja no faci falta.
Sí, sí, no, completament d'acord. A veure, el que passa que els polítics o la persona que realment pues, té una miqueta les ganes, no?, de tirar endavant amb el tema de la política i amb el tema de la societat i sobretot amb el tema de treballar pel poble, ha de mirar, i a vegades no cal inventar, a vegades cal pues, una miqueta fixar-se en alguns països que tenen una situació més normal, com ho fan, de quina manera, com es pot mirar i automàticament com podríem aplicar això aquí.
Sí, però el que dius tu té un contrast. Et diré per què, vale? Anem a defensar una miqueta la cosa. Andorra, d'acord? Andorra penso que està fent un pas gran perquè tenim el transport públic gratis. No pagues per ell. Vale. El sou mínim s'està pujant cada vegada més. Vull dir que el govern està fent un esforç, sí, perquè la gent es mantingui bé. El problema està, com diu l'Enric, és estructural. Llavors, pots donar moltes ajudes, però si té un sou que no arriba, és pobre. És complicat, perquè de part del govern tenen ganes de fer les coses, però a ser un problema social o global no podem fer gran cosa. Però si tot apuja...
Sí, però per dir alguna cosa, eh? O sigui, és una reflexió i a més, així, a lo bèstia.
Sí.
Vale? El sou d'un treballador mitjà, 2.000 euros,
sí,
800, què necessita? 3.000 per viure?
Sí.
Què val un cafè? 1,60 €, 1,50 €?
Sí. Seria...
3 euros.
Sí.
Què val un dinar? 20 euros? 30 euros? Vull dir, ha d'anar la relació dels preus del país en funció de lo que costa.
Sí, però tu com a empresari,
sí,
tens en mente, 15 empleats, si et van posar molt sou, has de fora dos o tres. Això no compensa. És complicat, això és la inflació, que va pujant, com la controles? És que no és tan senzill. Bé, tothom ha de guanyar més, sí, fantàstic, però què ha de pagar l'empresari? Ell pot facturar més? No sempre. És un tema de
si tenim un país que estan venint gent amb un poder adquisitiu, que la situació que tenim ve una miqueta derivada, sí, de tot això, amb aquesta gent el que vol és tenir serveis.
Sí.
I el que vol és que els serveis pues, tinguin un preu i que aquest preu segurament que el pagaran.
Sí.
El turista que ve a Andorra és un turista, si tu vols, de classe mitjana, vale?
Sí.
Però que realment ve a Andorra perquè li agrada la seguretat, el paisatge, la neu,
sí,
tota una sèrie d'elements que, per dir alguna cosa, per això estem de moda i cada cap de setmana tenim les cues que tenim i funcionen com funcionem. Aquesta gent vindrà igual,
sí,
si tens un 20 o un 25% de diferencial amb els preus.
Totalment d'acord.
Segurament. Llavors, a partir d'aquí, el treballador que es guanyi el sou que necessita per viure. És equilibrar,
sí, sí,
el llavors, salari amb el
cost. Totalment d'acord amb tu. Llavors hem de començar pel càncer d'Andorra, els lloguers. Però guanyes més 2.000 i passes el lloguer, 2.100 t'has fotut. Hem de començar pel problema real, el lloguer.
Fes edificis de protecció oficial?
No és bona idea aquesta, veus?
Per què?
No, ara, vegades, aquest problema, la solució, està d'aquí 15 anys, però l'edifici tingués molt a fer-ho.
Sí, són 3 anys fer un edifici.
Quants?
3 anys.
I quants pisos has de fer?
Pues,
1.000 i pico.
Sí, o pues, 2.000, el que faci falta.
No és viable, perquè ara mateix a Andorra s'estan fent, no sé, quants pisos s'estan fent actualment?
Una bestiosa.
Però pues, haurà de fer el doble.
No, tampoc el doble.
Amb diners públics.
D'aquí 3 o 4 anys sobraran pisos i llavors el preu baixarà. I això és el que fa el mercat, regular en funció de l'oferta i la demanda. ¿Vale? I quan tu tens molta demanda, que és el que ens està passant, tenim el diferencial de preu que tenim. Però si el mercat comença, com ha començat des de fa uns anys, a fer pisos, i a fer molts pisos,
sí,
molts pisos.
Llavors has d'incentivar el privat amb
sí, sí, no, però això no ha de fer govern, la protecció.
Ah, vale, vale, vale.
No, no, l'han de fer els privats.
Ah, vale, estic amb tu.
Clar.
Ara sí, ara sí. Ara sí.
El govern no ha de fer de promotor.
Vale, ara sí, ara sí.
El govern no ha de fer de propietari.
El govern només ha de
legislar en funció de que el mercat es pugui equilibrar.
Vale, estic amb tu. Ara sí. Ara pino igual. Ara sí.
A part que, si pintem la cosa, dius, aquest cicle de cada 10 anys, entre que els fas, que són 3 anys, hòstia, estem principis del 2026, 2028, surten, acaben, se'ns desmorrona la cosa, dius ja...
Bueno, això va passar, però això va passar al pas a la casa, sí, que van agafar un edifici i van fer un lloguer assequible. No sé si se'n recordeu, parlo de fa 15 o 20 anys.
Ni idea.
Bueno, pues es va fer un edifici, i aquest edifici, per la gent del pas a la casa, que era molt car també, es va mirar de fer un lloguer assequible. Què va passar? Pues el mercat va evolucionar, va començar a tindre molta oferta, i resulta que els lloguers que en el seu moment, voluntàriament, el Comú d'en Camp havia fet perquè fos un lloguer assequible, estaven més cars que els lloguers estàndards que tenim. Bueno, però justament la funció de l'administració és això, sí, és tindre la regulació d'aquests mercats en funció de lo que la ciutadania
però necessita. També, jo crec que s'ha de començar per protegir el propietari. Com seria? Si l'inquilí no et paga un mes o dos, tu pots fer-lo fora. O tres. Negociar. No com ara. Un inquilí no paga el lloguer durant 2 anys i no passa res. Això fa por a l'empresari. S'hauria de regular i controlar a veure com va.
Hi ha assegurances, que regulen.
No, de seguros. Mà dura que estigui el govern allà amb una llei. Tu no pagues el lloguer un mes? Digo, que no esteu de pagar el lloguer. Pues fora del pis. O mira, però és estricte. Tu tens un pis on vius d'aquest lloguer, si no t'ho paguen, tu passes gana. Sí, sí. Un jubilat.
Sí, sí.
Que té un pis per viure.
Si ets un propietari que tens un pis,
sí,
o dos,
parlo això, la majoria, clar, parlo la majoria.
Clar, però sabem que hi ha propietats aquí a Andorra, o propietaris que tenen 500...
Sí, però n'hi ha potser que té 2 o 3.
Ja, ja.
I vida això.
Pensa una cosa, mira, el 2007-2008 és quan tot això va fer catagrac, sí, va baixar, vale. Hi havia gent que va comprar el 2004 o el
caríssim,
2005,
sí,
que estava caríssim al mercat. Automàticament, què passava? Aquesta gent va fer una hipoteca amb una situació i amb uns ingressos. Sí. Clar, quan aquest mercat va començar a baixar, la situació a nivell familiar va canviar. Si no treballaven els dos per poder pagar la hipoteca, era complicat.
Van pobrir, sí.
Ai. Llavors, jo, en una reunió que vaig fer amb alguns senyors que són de la banca, jo els vaig dir, feu una cosa, la bolsa tampoc en aquell moment estava donant diners. Llavors teníeu clients que tenen fondos, que tenen diners als comptes. Doncs pues feu com un fondo d'inversió, aquests pisos els agafeu, els fiqueu al fondo i automàticament aquesta gent, lo pitjor per una família és que no puguis pagar la hipoteca i tinguis de marxar de casa teva.
Sí, igual.
Pues reguleu durant 5 anys un lloguer que la gent pugui assumir i que al cap de 5 anys puguin recuperar la propietat. Tampoc és cap invent, són coses que poden funcionar. I llavors l'inversor que ficava els diners per poder arreglar aquestes hipoteques que no es podien pagar tenia una renta en funció d'aquests lloguers.
Justos.
I també pel capital que tenien parat o dipositat o dintre d'un banc també li treien una rentabilitat. És complicat, no ho sé. Sí. És ganes de fer-ho. És ganes de ficar-s'hi.
Sí, però jo això que li sumaria protegir el petari amb lleis més dures. Que si el lloguer no el cobre, que el pugui fer fora. I tinc amics... Tinc amics que tenen lloguer i el client no li paga el lloguer. Sí, i però... estan fotuts, per fer-lo fora, fatal, eh? I els amics meus que ho passen malament, i dius, ostres...
Excepte si és hivern, perquè aquí a Andorra sí que la llei diu que a l'hivern no es poden desnonar cap pis, ni cap família, ni ningú.
Sí.
Excepte d'això, la justícia en aquest tema...
Va molt com... lenta, no,
és... Un any.
Però ja és vergonyós, ja, no sé, vergonyós, hauria de ser un mes, dos, com a molt. A Suïssa, encara que sigui hivern, es poden fer fora del pis.
A l'hivern.
No. Poden, eh?
Jo estic d'acord en que l'hivern no...
No, paga. Has de pagar el lloguer. Tret de que no puguis realment. Vaja, és un tema a part, eh? Però sí, perquè no vols, hi ha gent que no vol, perquè no vull, punto. Això no és just.
No, això no és
just. No, veia gent amb molta cara.
Hi ha gent que és galtes, per dir-ho
així. Sí, justos, no. Justos.
I cuidado, perquè hi ha professionals. Vull dir, se't vol un professional d'aquests i ho tens clar, perquè a més són professionals i a més et diuen... No, si havia la vella ja em coneixen.
Això mateix, és vergonyós.
Jo... Són casos molt extrems.
Però jo conec gent, amics meus, dius, és trist.
Que sí, i és complicat, perquè amb el seu esforç han pogut comprar una vivenda per tindre una mica de renta i automàticament aquesta renta se'ls converteix...
Dic, ja estic parlant per la seva veu, pel que m'han dit ells, que digués a la ràdio, per això ho dic.
Ara, del que dius tu, Omar, per sort, el país és petit, els pocavergonyes tard o d'hora ja són molt coneguts i a partir d'aquí se'ls redueix el cercle de possibles malifetes, no?
Ojalà sigui així.
Sí, bueno, però sempre se pot colar.
Sí,
sí, bueno, això, malauradament, les esquerdes sempre...
Perquè... El mateix que una cobra, si et pot colar un d'aquests que sap que té problemes i no anar al tema de Batllé i al tema de l'any...
Dubto molt que hi hagi un llistat de morós. No, no hi ha, llavors no saps.
No és legal.
Ja ho sé, per això, ja ho sé. I sí, estic amb tu, no és legal, doncs s'aprofiten per aquí.
Ja,
però no. Experta.
Sí, bueno, a part que n'hi hagi un que si li ocorreixi doncs, crea una pàgina web o un portal de xarxes socials amorosos d'Andorra que...
Ja està.
Amb la llei de protecció de dades...
No pots, no pots. No pots.
Tampoc ho tens clar. Bé, anirem a publicitat i tornem a trobar Omar El Bashiri i el Joan Ramon Sánchez amb nosaltres aquí a La Tertúlia.
La Tertúlia, amb Enric Fontbernat.
Tens un bízum? Tens un altre bízum? I un altre, i un altre? No paren d'entrar bízums.
Si tens un negoci, amb el nou servei Bízum Empreses de Creant, arriba la manera més senzilla i ràpida de cobrar les teves vendes online. Activa-la en un moment al TPB virtual o al TPB link del teu comerç. I a més, ara el servei és gratuït fins al 31 de desembre de 2026. Consulta les condicions a creant.ad. No esperis més i impulsa les teves vendes online amb Bízum Empreses de Creant.
I un altre Bízum, i un altre, i un altre.
La Tertúlia.
Tornem a La Tertúlia amb el Joan Ramon Sánchez i Omar El Bashiri. Bé, parlàvem de situacions complicades, la que, diguem, sabem que anirà per una miqueta més llarga del que molta gent desitja, tema pas a la casa, tall de la carretera RN20, dius, s'anuncia 3 mesos aproximadament, sí. Dius, caram,
bueno, és un tema, sembla ser, que a part de lo que caigui i tal, també és de seguretat, vull dir, deixar tot aquí a sobre que sigui segura perquè els vehicles no pugui tornar a passar. Bueno, amb això hi ha diferents opinions. Abans amb l'Omar ho estàvem comentant. França, el tema d'Andorra, pues, potser no li fica totes les ganes que se li hauria de ficar.
Jo aquí tindria, hi faria dos lectures diferents. Una és França vol fer coses bé, però són enginyers i volen seguretat. L'altra és que a Andorra no hi ha tan bon rotllo com sempre. A partir d'aquí ja cadascú pot passar el que vulgui. Però si tens bon rotllo amb els teus veïns, algo fas ràpid. Una via, diguéssim, paral·lel al costat, temporalment.
Sí, sí.
Una carretera temporal per passar. Quan no hi ha bon rotllo, això no hi ha ganes. O l'altra part, que ho volem fer tan bé, que trigui temps.
Jo llegia aquest dematí en alguns llocs, deien la gent, dius, això passa a Xina, en 10 dies està obert.
Sí, dic per això.
Però és que són molt els xinos, home. Són molts. Fiquen una mirada allà a treballar, que algun dia en 4 dies tu acabes el que sigui.
O potser hi fiquen més ganes.
També pot ser.
També.
Ara, del que deies tu, Omar, dius a França que el principi de precaució és una miqueta el que va de bandera, per dir-ho així.
Sí, per això.
Dius, molt bé, t'ho compro. La reflexió és, per aquest mateix principi de precaució, no pots fer una prevenció de riscos naturals en aquest eix de trànsit? Perquè no passés? O té que passar perquè aleshores després farem una intervenció?
Aquí ja es diu una banda social del país, suposo que serà això. Que mentre no passi res, anem tirant. Quan passi, doncs, correm, suposo, eh?
Bueno, el tema de França i el tema de la ruta francesa... Fa molts anys que en parlem. Vull dir, la carretera de França accés a Andorra és una carretera, no diríem secundària, és terciària. Vull dir, hi ha llocs que un camió ni un cotxe no passen. I realment no hi ha hagut mai un espírit per part francesa de dir anem a solventar el problema de la ruta d'accés cap a Andorra. Andorra, jo crec que a nivell general, el tema de França com a Espanya, o sigui, el tram de la Seu fins a la frontera andorrana es va comentar en el seu moment de fer perquè hi havia la possibilitat 2 vies de pujada, 2 vies de baixada. Més que res, per les cues, pels fins de setmana i tal. Espanya, com que les generals depenen de Madrid, va dir, sí, home, a més els hi facilitarem el que puguin pujar més ràpid que va de l'Andorra. Amb una via tenen prou. No sé, vull dir, crec que és complicat i crec que és un tema que, com que depèn de França, nosaltres aquí Res. A part de queixança i trucar al Macron i digue-li, escolta, va, fica-t'hi una mica amb el teu home, que ens estàs, poca cosa més podrem fer. I realment, pel comerç, el pas a la casa és un problema molt greu.
Del que dius, faré una lectura que també hi ha una qüestió de teixit econòmic i actiu, d'activitat econòmica, industrial, el que fos, que per sobre de l'exletèama, per dir-ho així, i arribaré, em paro a Tarascón amb les mines de talc, dius, para de comptar. Aleshores, suposant que el domini esquiable de pas a la casa Gros Roig fos en territori francès, per dir-ho així, i que tinguessis una gran estació d'esquí tipus els Alps, podem ben estar segurs que la carretera fa 30 o 40 anys que seria molt diferent.
Segurament.
Segurament que sí.
Segurament, perquè l'interès... A més, jo sé, abans ho comentaven amb ella, de que França tindria interès en poder desenvolupar la zona aquesta, la zona que ens toca a la frontera i sobretot tota aquesta part del Pirineu a nivell, sobretot, doncs, una miqueta més comercial, més industrial i tal. Però són poblets, són petits, no és... O sigui, no porta un atractiu a nivell turístic el que és la zona aquesta i és complicat, però segur que a França li interessaria molt poder desenvolupar el tema aquest. Si hagués el tema de les pistes seria un gran què, i d'altres temes que serien possibles a fer.
Cert que, bé, la part també és un departament que és el menys populat, de menys densitat poblacional, sí, de França també, hi ha també una tassa d'atur important, també de gent gran important, o sigui que tot això, diguem, no més que el que dóna a entendre també que el senyor prefecte de l'Arieja doncs no té una certa bona relació doncs amb els andorrans, o dóna a entendre això, tampoc no són coses que ajuden.
Sí, però la veritat general, en teoria, ve de París, no? Podria ser París i digui, escolta, aquí s'ha de fer ràpid ja això. Si no fan, per un motiu deuen tenir.
Bueno, dius que ve de París, però jo em recordo un prefecte que va ser prefecte, el senyor Bonet a Perpinyà, que després se'n va anar a Còrsega i va muntar un grup d'intervenció de la gendarmeria per anar a fer dinamitar restaurants il·legals a les platges, o sigui que... La cosa canvia,
o sigui... Bé, perquè tenia experiència amb el tema de...
També.
Enderrocs i treure pedres i...
Mira, bueno, potser que el cridin, potser potser ha muntat una empresa d'enderrocs.
Si no tenim bona relació amb el prefecte de l'Arieja, crec que sí que és responsabilitat nostra tindre algun interlocutor que a nivell de lo que seria la prefectura de l'Arieja tingués bona relació. Sempre s'ha de mirar de tenir, si vols, bon tarannà amb els veïns.
Sí, però sembla que sí, no? Que Andorra estigui bé en França. Jo veig, tu vas a les socials, veus fotos allà amb els ministres, allà tots junts, sembla que és bon rotllo. Després passa això, mira, una amistat es pot veure si funciona quan hi ha problemes. Hi ha problemes, això no va bé. Vol dir que l'amistat no hi ha, o és pèssima.
Bueno, per història del país, ja entre els de l'Hospitalet, els de Merens i els que tenien vaques a l'època, hi havia històries de baralles per als terrenys on pasturaven les vaques a l'època.
Això fa molt temps, ja. Home,
bueno, però a vegades els vells rencors a vegades tornen a sorgir, o sigui que qui sap.
Ara, en vez de les vaques, el que ja són contrabandistes i tal, i potser sí que el tema pues, canvia, no? I varia una mica, però realment amb els vells has de mirar al màxim de tindre bona relació. I el que tu dius, Omar, quan detectes que hi ha bona relació? Quan hi ha problemes. I quan veus
mateix
que venen amb voluntat de dir, escolta, anem a solventar això. Jo sé de bona font que Andorra s'ha ofert per ajudar al tema de les obres i al tema de poder arreglar-ho. Per què? Pues perquè li interessa. I li interessa el país i li interessa el pas a la casa. Si el pas a la casa està en 3 mesos sense poder treballar, els comerços tancaran.
És un problema nacional per tots.
Sí, perquè el pas de la casa representa un 20 i algú per cent del producte interior brut.
I per encamp també, encara més.
Ara, del que deies, dius, parlant de contrabandistes, aquests segur que s'adaptaran molt més ràpid que els altres per continuar la feina i el trànsit de tabac entre el que compraven el pas de la casa i que es distribuïa per França.
Però sí, a més, cada vegada que França ha demanat, per dir alguna cosa, no?, que es fes un augment del preu del tabac, perquè així ens mirarien de combatir una mica el contraband, Andorra sempre ha respost.
Andorra col·laborant tots, sempre.
Llavors, clar, ha de ser com un cuidador, no? Escolta, demaneu, nosaltres fem, home, escolta, sabeu que tenim un problema amb això, i és un problema que és un problema greu a nivell nacional. Fiqueu mitjans. No sé exactament el volum de pedra que ha caigut o el volum de risc que té aquella zona. Però, bueno, tota la carretera, hi ha moltes zones que tenen problema de risc de llaus. Però, escolta, mirem entre tots a solventar-ho. I, a més, amb la col·laboració, fa falta gent, fa falta màquines, fa falta el que faci falta, però anem a mirar a solventar-ho. És més voluntat que no passa.
Sí, però si Andorra té voluntat, però França no, no pots fer res.
Ja, tu... per això, els podem invadir.
Sí, anem a tu cap a un altre.
Però aquesta voluntat que dius tu, em ve ara en memòria per viatges i estades, dius, te'n vas a algunes zones de les Dolomites o algunes zones dels Alps, Àustria, de Suïssa, que saben que hi ha caigudes de pedres i coses així, o, sense anar més lluny, Organyà, per dir-ho així, s'han posat reixes, s'han fet intervencions, sí. Dius, aquesta carretera ja fa anys que sap que poden caure rocs, pedres i allaus,
no,
i ho deixem igual.
No interessa. Bueno, però el que sigui, no interessa.
Fins que, per sort, no ha enganxat ningú, no, però potser si hi hagués hagut, doncs, malauradament, aquests persones que
hi ha per la vida... Sí, s'haurien agafat amb més cor i amb més rapidesa. No sé, s'haurà de... El que he dit abans, algú que sigui simpàtic i vagi allà al prefecte i...
Escolta,
anem a fer un pacte, va.
Bueno, veurem una miqueta la senyora cònsul d'en Camp, i aviam quines mesures pot haver-hi per ajudar els comerciants del pas, perquè evidentment aquesta pèrdua d'activitat econòmica i tota la plantilla que poden tenir, doncs, és complicat.
La mesura és senzilla. Les pèrdues que tinguin econòmiques, que l'administració faci crèdits o faci finançaments, però això comporta un problema global i un problema general a nivell de l'administració, perquè realment quines són o quines seran. Ara, el 2020 vam tenir el Covid, sí. El 2020 vam tenir un problema nacional, mundial, tal. Hi ha moltes empreses que es van tindre d'acollir amb uns crèdits que va fer govern, tot, sí. I tal. Bueno, s'haurà de mirar i analitzar una mica el tema. Però en 3 mesos, bastants comerços, els que hi ha el pas, no
passaran malament.
Sí. No s'aguantaran.
Bueno, important, Andorra Turisme va dir que sí que es podia accedir al pas a la casa perquè la carretera en Perpinyà està oberta, o sigui, sí. La connexió hi és, o per als que venen de Tolosa, que passin, doncs, per Axat i tota la part, diguem, dels angles que poden accedir, per Perpinyà no és un problema, ja estan acostumats, o si no, altres que venen de Bordeus, fer la volta per...
És que Perpinyà... Han fet la feina bé. Allà, tu, quan arribes al... Quan vas a la casa, que vas a la rotonda cap a la dreta, allà està tot reformat. Allà ha fet moltíssima obra. Jo vaig a Perpinyà en moto a l'estiu, a la platja, i passo per aquí. Tot està reformat. Hi ha bons diques, bons murs, carretera amb doble carril. Han fet la feina. És la part de l'esquerra, de Fuà, de l'Hospitalet.
Sí, diguem, d'Axeteama fins sí, a...
Que la feina no l'han feta.
No.
És a l'inversa.
Bueno, ja tenen deures pendents, per dir-ho d'aquesta manera. Una cosa, fent un viatge una miqueta enrere, parlant de no diguem de catàstrofes, però sí que en va ser una, per sort no va haver-hi víctimes, 30 anys a la Llau d'Arinsal, fa un parell de dies, clar, quan veus les imatges i el que hauria pogut ser com desastre, dius, Déu-n'hi-do.
Hi havia el Josep Montaner, de cònsul, i me'n recordo quan ho explicava, dic, ostres, què hem de fer? La policia justament va avisar, i més que res van avisar la gent gran del poble. La gent gran del poble va dir, escolta'm, aquí pot haver risc i perill de que baixi un allau bestial. I la sort va ser aquesta, justament la prevenció, vale? I tindre la determinació de dir, evacuem tota la gent que hi ha allà. Si no, hagués sigut un desastre. Jo vaig anar quan va caure la llau. Allà. Hi havia arbres que entraven als edificis d'enfront. L'edifici d'enfront va quedar destrossat, sense res. I ja no era tan sols la neu, sinó és tot el que porta la llau. Ui, portava pins, portava pedres, portava de tot. Es va fer bé i, bueno, crec que en aquell moment les decisions polítiques van ser molt encertades.
Sí, aquest sentit comú d'escoltar els padrins, per dir d'una manera,
sí.
Potser al segle XXI és una cosa que anem perdent. L'experiència, diguem, dels patriarques, per dir d'aquesta manera.
Sí, això es passa en les inversions, que parlo sempre dels joguers i de més, que ara els fills dels pares abusen amb els joguers. El pare ha de fer un pis o 100 pisos amb un preu bé per viure i el fill, que és un galta, s'aprofita.
Bueno,
perquè no sap de negocis.
Les generacions canvien i en funció de la situació, els que a la dècada dels 60 i dels 70 doncs van fer créixer aquest país, tenien terrenos, venien un terreno, agafaven els diners, feien un bloquet, cobraven lloguers, quan tenien una miqueta de calerots, agafaven, feien un altre bloc, començaven a llogar. Tot el que ha treballat les coses i les ha patit, sabe té un va. Sentiment diferent a la vida. Les noves generacions s'ho han trobat tot fet.
I abusen, aquí està el problema.
Ja, però no pots fer res.
No, clar que no, és economia pura i dura. És lo que
la propietat és la propietat i l'educació és l'educació.
És diferent.
Parlant d'educació que pot anar lligat amb civisme, 65 multes en 2 mesos per aparcar davant de l'hospital. Bé, ja és una zona que des de fa poc temps hi ha un pàrquing que està al tocar. Sí. Dius, caram, dius... es posen mitjans al comú per a tenir una certa agilitat, però malgrat això, dius, a nivell de respecte de civisme i d'algunes lògiques, no, la gent no s'adapta.
Una cosa és anar de visita i l'altra cosa és si vas a urgència. Si vas a urgència és a sortir corrents i mirar d'entrar, és diferent. Realment, el pàrquing que ha fet el comú és excel·lent, és molt gran i caben molts cotxes, i el de l'hospital també, l'hospital ja té el seu pàrquing també, que té 3 nivells de pàrquing, però realment la gent i aquest país som així, som còmodos. Sí. I si trobes un hueco, va, el fiques allà. No?
Bueno,
no generalitzo, però normalment passa això, veus un hueco, és el cotxe.
Sí, bueno, a partir d'aquí, doncs, després les persones que no s'estranyin si tenen una sanció per a incomplir les regles.
Però si la gent ja està acostumada, si aparcar a qualsevol parròquia, jo no parlo d'Andorra i Escaldes, a qualsevol parròquia deixes el cotxe 10 minuts i ja
va temps. És una cosa que em toca molt. Tenim altre públic gratis i hi ha gent que no l'agafa i que va en cotxe, que és caríssim aparcar, pes més temps, però si va en cotxe, has de fer cua, és increïble. Igual, dius, no, és que tinc la parada de bus molt separada de casa, molt lluny. Vale. No, perquè arriba a 300 metres, no l'agafa, dius, com pot ser? I em xoca molt, em xoca.
Hi ha molta gent, El tema del servei del bus gratuït sí. Crec que és un encert de govern.
Boníssim.
I sobretot intentant treure vehicles de lo que és el centre. Sí. I tal. Però, clar, què li passa? Pues, bueno, suposo que, com tot, jo vaig, o sigui, agafo el bus, però agafo el bus puntualment. He d'anar a tal lloc i tal, escolta, doncs no trec el cotxe perquè puc anar, pum, 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 i molta gent està agafant el bus. Però la majoria, el que treballa, el que fa de repartidor, el que fa de comercial, ha d'estar amb el seu cotxe.
Sí.
I ha de bellugar-se amb el
sí,
cotxe.
Sí, treballant, però vull dir el que no treballa, el que va a treballar la feina i pot agafar el bus. Vull dir que sent. Jo sempre moto en cotxe, tinc cotxe, però cotxe no el toco mai, que t'he d'aparcar, perquè és molt car i passo. Vaig en moto o en bus gratis.
Però a l'hivern vas en moto?
Sí.
Ets un tio valent, tu.
Sí, el cotxe és molt car agafar-lo. Es cae el pàrquing i passo a pagar. És una ruïna. Moto o bus?
Molt bé.
Bé, doncs a utilitzar el màxim dintre de les possibilitats els mitjans de transport que podem tenir i més el públic. Parlant de mitjans, bé, l'hospital s'ha donat un espai més ampli per la salut mental, l'edifici Ròdol, 7.500 visites en un trimestre, a l'edifici Ròdol, a Escaldes.
És molt,
2.500 pacients, dius...
2.500 pacients.
De salut mental?
Sí, sí, sí.
Estem molt malament aquest país.
Uf, són moltes trucades.
Sí, és
bueno,
molt.
L'any passat van ser 40.000 en total, en tot l'any, o sigui que...
És un problema, eh?
No, perdona, que tenim un problema, som conscients. Però tant, no sé, igual sí,
Uf, això és un problema greu, l'ansietat i la depressió és una...
Sí, sí, sí.
Uf.
Bueno, conductes addictives també, que...
Sí, va tot junt, va tot junt.
Que va tot junt d'aquestes patologies. Aquí hi ha, bueno, els que no saben què estudiar, psicòleg pot ser una bona sortida.
Però ara sí, ara faran feina amb aquesta. Estaran bé. Ara és un futur, aquesta carrera.
Bueno, estem obrint
entre vocacions. Psicòlegs i informàtics jo crec que és el futur. El futur saps quin serà?
Quin?
Els electricistes, els lampistes
i els dos.
Això serà el futur. Perquè durant molts anys s'ha mentalitzat que la joventut ha d'estudiar una carrera, sí. Ha de tenir una carrera ara i ha de desenvolupar. Sí. Tot això ha portat de que hi ha tanta joventut que té una, inclús 2 carreres, però que a l'hora de sortir a nivell laboral no té hueco, no té espai, està cobert. I tot el que sigui els oficis que s'han de mantenir, perquè les cases s'han de fer,
sí,
perquè les botigues s'han de mantenir, perquè tal, aquests oficis són els oficis de futur. I jo crec que a la joventut no se li mentalitza de que els oficis són els que...
Una pista fa la diners, eh? No n'hi ha.
No n'hi ha, busca.
Ja ho sé, xofes.
L'altre dia parlava i feia broma, eh? Però no és broma, és realitat. Vull dir, un senyor truca amb una empresa i diu, escolta, mira, que no tinc calefacció aquí a l'hivern, és dur. Diu, mira, nosaltres som una empresa especialitzada en serveis d'urgència. Diu, però cobrem per minut. No, no, va ser així. O sigui, des del moment que surt l'operari fins al moment que entra. I cobrem per minut. Un euro, 50 cèntims, un euro i mig, el que tu vulguis. Però funciona així. Vostè vol un professional, vol, té un problema i té una solució, i vol un professional, l'ha de pagar. I
sí,
funciona. Dius, escolta, i ho analitzes i dius, ostres, sembla una bestiesa. Bueno, no mitges.
Sí, sí, és que no, arribarà, no hi ha professionals. No,
no, no en sé de cap, que hi hagi amb aquest,
que
amb aquest
sistema.
Espanya
està buscant xofes ara mateix. Xofes, bueno, no n'hi ha.
Falta de tot, falta. I a la construcció, amb el boom que hem tingut aquests anys, vull dir, és inviable. Estem portant gent de Sud-amèrica, estem...
Però no hi ha professionals, sí, ja ho sé.
No n'hi ha, no n'hi ha. I el professional bo que teníem i tal,
ha marxat, com
que hem tingut jubilat tot aquest... No, i com que hem tingut tot aquest increment a nivell del cost de la vida,
ha
està marxant.
Sí, ho està marxant. Sí.
I és una llàstima.
Sí, malauradament el que dius... Bé, sabem que FP i això avall és un cicle formatiu que cada any doncs, té més participació, més interès, perquè bueno, potser la generació que puja, per dir-ho així, està detectant aquestes necessitats i dir, bueno, no fa falta tenir doncs, un màster o ser arquitecte, advocat o dentista.
Ara que s'ha parlat a França, la part de Bogotanya, els empresaris Sant Vicenç, de que com s'ha tancat el lloguer, no poden agafar empleats, perquè tenen un sou X, però paguen més el lloguer, llavors no van a treballar allà. Llavors fa falta m'agobre per culpa el lloguer.
No, no, clar. No,
llavors allà l'alcaldia estan ficant com cases prefabricades per als empleats. Que puguin viure, si no, no hi ha res. Ni empleats, ni policies, ni professors, no hi ha res.
Però tu, per exemple, aquí en Terran, el problema que tenim de lloguer i tal, hi ha alguna persona que ha dit, escolti, tenim terrenys, tenim camps, hi ha, avui en dia, una quantitat de cases que són prefabricades,
sí,
però que són excel·lents.
Allà és bona, sí.
Ahí està, perquè no agafem uns quants d'aquests camps, li fiquem el servei, la llum,
temporalment,
l'aigua,
sí,
fiquem aquestes casetes, i hi haurien inversors en fer la inversió i fer uns lloguers que la gent pogués tenir la seva caseta, viure a la seva caseta amb un lloguer raonable.
I temporalment...
Bueno, vas al comú, demanes per fer un permís d'aquestes, diu, no, la normativa de construcció diu això, 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 això.
Pues s'ha de canviar.
Bueno, però haurà de tenir una mica d'afinitat, no?
Sí,
amb el
clar,
problema.
Sí, clar,
i dir,
sí, sí.
Escolta, anem a mirar un projecte, sí, d'aquest tipus, anem a veure de quina manera podem donar... A veure, hi ha propietats, terrenys que tenen,
sí,
una expansió gran.
A més, estem parats perquè la cosa s'escalmi, després ho treus.
I fer coses que siguin correctes. No?
I ara, al moment, el present, no perdem mà. Sí.
Però sí, ja t'ho dic, vas a parlar amb l'administració amb un projecte d'aquest tipus, no, normativa.
Ai, hi ha un problema, Sant Pedro, és el camí.
Normativa, vale.
S'ha de canviar, no? S'ha de modificar.
Bueno, però s'ha de... A veure, s'ha de tenir una consciència de tothom de la problemàtica. I dic de tothom, des dels polítics, els bancs, els financers, els empresaris, els tothom, de que la problemàtica la tenim a sobre i no s'està solventant. I entre tots s'hauria de mirar de quina manera podem buscar solucions. Fer una taula rodona, i dic rodona...
Sí,
en el sentit de la paraula, vale? De diferents empreses, polítics, comú, banca, anem a solventar aquest problema. Jo crec que no és tan complicat fer una taula i començar a parlar i portar idees i projectes perquè tot això es pugui solventar. Perquè realment és que el problema no es solventa. Sé que el govern, inclús algun comú, està fent esforços en mirar de fer vivendes i en mirar d'arreglar edificis antics perquè es puguin viure i tal. Però això, realment, amb el que és el problema
ja
general...
Ja termini funciona, sí, però
però no arriba. No. Però ja, no arriba.
Ja, perquè arriba tard, per això mateix, ja termini.
Bueno, la gran incògnita és, segons el que deia la ministra i les cartes que es van enviar, la gent que tenia pisos sense utilitzar, que hi ha dels 4 o 5.000 que s'especulava, ara s'està parlant entre 800 i 1.500.
Sí, és que aquesta és la xifra. Els 4 o 5.000 no. El que passa és que és la propietat privada. Nosaltres teníem un país fa 10-15 anys, vale? Que era la guardiola dels veïns. I aquesta gent tenia la seva propietat, pagava la seva propietat, i és veritat que la utilitzava un mes i mig, o més, el que volgués, però ells volien tenir la seva propietat, la seva segona residència, i poder vindre aquí, pues, esquiar a l'hivern, anar a fer muntanya a l'estiu. No pots atacar la propietat privada d'aquesta manera. O sigui, tu has comprat un pis amb els teus diners, amb el teu esforç i amb el teu treball. No és la solució anar a tocar la propietat privada dels altres.
No, no, estic d'acord, no és, no és.
Ara, els que curiosament ja no es parla són tots aquests pisos que no van declarar residents fiscals espanyols o d'altres països, els seus respectius països de pertenència fiscal, i que estan aquí, que estan una miqueta en una zona, direm...
Queden pocs, aquests.
Desconeguda, sí. O d'ombra, per dir-ho així.
Sí, sí, sí. Bueno, a veure, hi ha gent que tenien una propietat en aquí, o dos. Jo, un cas concret, d'un senyor de baix, molt gran, tenia dos pisos. Quan es va voler regularitzar la situació del pis, que va donar un temps, em sembla que van donar 2 anys per poder regularitzar tot el tema aquest, abans de que hi hagués l'obligació de passar la informació als països d'origen. Aquest senyor tenia dos pisos. I aquest senyor, clar, com que ell, en aquell moment, la llei només et permetia tindre una vivenda, que era un pis, una casa o un terreny que no passés de 1.000 metres. Era la norma que hi havia. Pues aquest senyor va comprar dos pisos, però quan va comprar dos pisos en aquí, hi va haver un notari que li va fer un contracte privat protocolitzat, digue-li, això és una escritura, això és el títol de propietat seu, sense cap problema. Pues aquest senyor, aquests dos pisos, no li volien regularitzar, perquè en el seu moment va comprar dos, no un. I llavors, clar, tu dius, però quina culpa té aquesta gent? Quina culpa té aquest senyor que en aquell moment aquest país acceptés tota una sèrie de coses que, en funció de com ha canviat la llei, com ha canviat la norma i cap a on estem anant, li diem que és que ara no pot regularitzar la vivenda. Llavors, què fa? Ahí està. Mira de llogar-la, perquè si la pot llogar, però ja està. Mira de llogar, ja m'ho he de trobar alguna cosa. Però regularitzar-la o passar-la als hereus...
No pot.
No pot.
No pot.
Sí, són canvis, diguem, de regles del joc, per dir-ho d'aquesta manera, que s'han anat fent i no pensant en les complicacions que podria haver-hi a posteriori.
No, i el raonament de dir, escolti, és el mateix que quan els no residents, vale, la banca els va dir que tenien de tancar els comptes. Vale? Pues clar, aquesta gent en el seu moment va confiar en aquell senyor del banc i va portar els seus diners
i
va
fer un compte.
I ara diu, no, és que miri, vostè té molta quantitat i això amb diners no se li pot donar. Li farem pues, un xec bancari. Ah, i què faig amb el xec bancari? No sé. Vaig al seu banc i l'ingrés.
Sí, no han sigut solucions, diguem, les més oportunes. Joan Ramon Sánchez, moltes gràcies per vingut avui.
I a vosaltres, per invitar-me.
Fins la propera. Omar El Bashiri, gràcies també per la teva presència.
Enric, un plaer.
Nosaltres ens tornem a trobar demà per la tertúlia. Gràcies.
La tertúlia amb Enric Fontbernat.